Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Aquest dijous a 8:45 el Cineclub del Prado presenta un documental, no sabem si està molt de moda o no, un món de la pastisseria, però sí que és cert que mediàticament parlant hi ha molts programes dedicats al món de la pastisseria. Entre ells, el propi Cristian Escrivà en va protagonitzar un fa ben poc a TV3. Segurament vostès el recordaran, aquest Bogeria, la pastisseria que s'inscrivia dins aquesta llarga llista d'espais on els dolços i els pastissos són protagonistes. Aquest dijous a 8:45 el Cineclub Sitges presenta, com també ho fan altres sales exhibidores d'arreu de Catalunya, un documental dirigit i produït per Xavier Tance, dedicat a una, gairebé diríem, no és una exposició, és un somni, és un repte del propi Cristian Escrivà, acompanyat per la seva esposa Patricia Smith, la seva mà dreta Xavier Marco i els comedians i Joan Font. El projecte s'intitulava Fantasia, el projecte va tenir lloc a Singapur i hem passat 3 anys de tot plegat. Cristian Escrivà, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ara, qui demana un pa de pessic en una pastisseria, en deu trobar sovint o no?
Home, i tant.
I tant?
I tant. Això són coses puntuals que fem, però el nostre dia a dia i per nosaltres el més important és el client de cada dia. Però sí que és veritat que fem coses extravagants de tant en quan i quan ens ho deixen.
Començava per aquí, perquè per aquells que puguin pensar, sobretot els més veterans, els pares, les àvies, i puguin dir, és que ara la pastisseria és una pastisseria molt, molt ensucrada, molt de filigrana, i en canvi aquells pastissos que nosaltres recordem del pa de pessic o aquelles sares o amb mantega, les coses més clàssiques, costen més de veure. Tenen part de raó o no?
Home, mira, per exemple, un dels exemples del que tu estàs dient seria el tortell de massapà del diumenge, que jo he insistit
durant
molts anys per no perdre-ho, però la veritat és que ja no el fem perquè no es venia. Però bueno, això passa només amb aquests dos o tres casos, perquè sí que és veritat que, per una altra banda, una empresa com la nostra de 111 anys d'història, el que és la tradició per nosaltres és molt important i tenim clients de totes les edats.
I anàvem a afegir fins i tot aquelles persones que diuen, escolta, més que busco brioixos,
sí.
I per exemple la feina és trobar brioixos ara i fins i tot en les celebracions, sí. en els àpats, en els convits, els brioixos també, sí, han desaparegut del món, no?
És veritat.
Tot això tornarà o què?
Jo crec que sí, al final les coses van i tornen, Jo de tant en quant vaig recuperant coses, com el pan quemado, saps? Allò que, I vaig recuperant i llavors de tant en quant doncs, veus que un producte d'aquesta mena doncs, dura un temps, però també és veritat allò que la gent es cansa molt aviat de les coses. I llavors cada vegada volem més sorpresa, cada vegada volem més novetats, cada vegada volem tastar coses diferents. I això fa que també hem de reduir, perquè si no, al final, més que una pastisseria, sembla una ferreteria. Saps? Amb tanta varietat.
Doncs, ens hem posat en el món de la tradició de fa molts anys, o que com a mínim durant molts anys es podia trobar la pastisseria, i ara ens ficaríem, no sé si també per la majoria de mortals, en aquesta, no sé si definir-la com a pastisseria mediàtica, que és la que, no sé si dir, apareix en molts mitjans, sobretot a través de programes de la televisió americana o programes fets als Estats Units, que és un tipus de pastisseria que no sé si s'acosta massa a la nostra manera d'entendre la pastisseria.
A veure, estem parlant, quan tu parles d'aquests programes, això és pastisseria de celebració.
D'acord.
La pastisseria de celebració, els americans ho fan molt bé, en el sentit de que et personalitzen molt els pastissos.
Uh-huh.
Jo fa 30 anys vaig començar a fer pastissos personalitzats, és a dir, aquí pots reflexar des d'una afició que tingui alguna persona, pots reflexar uns records, pots reflexar doncs, algun esport que li agradi, algun projecte que tingui. Vale? Llavors, d'aquesta manera, el que aconsegueixes és, a part de que el pastís sigui bo, que això és la primera regla, el que aconsegueixes és que la persona que rep aquest pastís s'emocioni. Uh-huh. I això és, i que sigui un moment que no l'oblidis, saps? És el que dius, sí, un pastís m'han fet, no? I algú ha pensat en mi. Això és el que busca la pastisseria aquesta personal o la pastisseria de celebració personalitzada.
Això és el que,
i això és el que fem.
Això és el que d'alguna manera també he recuperat, no sé si dir l'interès, l'expectació pel món de la pastisseria, per veure com els creadors desenvolupen veritables obres d'art a partir dels desitjos de la clientela?
Sí, és que és veritat també que la pastisseria, aquest tipus de pastisseria és molt espectacular.
Uh-huh.
I és maca de veure. Jo recordo quan era petit el meu avi em portava a veure com bufaven el vidre al poble espanyol. I això, jo al·lucinava, no? Veure aquells tubs, aquells senyors bufant tubs i fent ampolles o fent gerros i tal, amb vidre calent, tal, era espectacular. Bueno, doncs la pastisseria que fem sí, acosta bastant en això. Llavors, crec que funcionen aquests programes per això, perquè al final, mira, jo tinc la sort de tindre un equip d'especialistes que cadascú fa la seva especialitat. Vull dir, aquí dins de l'equip d'escrivà, doncs, hi ha el Dani, que treballa amb xocolata. Li pots demanar qualsevol cosa amb xocolata que te la farà.
Uh-huh.
La meva dona, la Patricia Smith, les flors que fa, tu agafes una flor de veritat i la poses al costat d'una flor de sucre i et asseguro que et costarà saber quina és. No?
Fem un parèntesi aquí, perquè nosaltres també estàvem només acostumats a veure en sucre aquells rosaris que es penjaven de les palmes i els pulmons quan eren petits.
I sí, no, les gimbaletes.
Exacte. I per descomptat que aquestes filigranes fetes en sucre, diguem-ne que no eren tampoc, vaja, suposo que els pastissers ni tampoc tenien temps ni aquesta traça infinita que s'ha de tenir per fer aquestes obres, no? Però ara
no,
ja...
i això... Sí, digue-me.
No, deia, ara hi ha clientela que vol això.
Ah, exacte, és el que et anava a dir. O sigui, a veure, jo com a aprendre pastisseria i concretament quan vaig fer l'aprenentatge a França,
sí,
vaig aprendre a treballar el sucre setinat i feia flors de sucre setinat, però és que allò és una feinada i una tècnica molt complicades, i jo pensava que els francesos, inclús que són els números uns amb aquesta tècnica, només utilitzen aquesta feina per concursos. O sigui, a ningú se li passava pel cap de vendre roses de carmelo o rams de flors, allò, fets de carmelo, més que res per al preu, que a quin preu
està clar, això.
En canvi, avui en dia hi ha, encara que és poc, però hi ha un públic de molt, molt nivell econòmic que el que busca precisament és aquest tipus de feina. O sigui, el que busquen són coses exclusives, és a dir, que només ho puguin tindre ells, i en aquests casos tant els àrabs com els xinesos, com els russos, com inclús gent d'aquí ja també, eh?
Sí.
Però sí que tenim aquest tipus de clientela que el que busca precisament és aquesta excel·lència.
D'acord. Abans d'anar a parar a fantasia, pregunto dues coses més que tenen relació precisament amb el futur, amb aquest futur que Cristian Escrivà també diu que els pastissers hauran d'incorporar noves disciplines o especialitats. Per exemple, en el futur les mones de Pasqua com seran? S'haurà acabat allò de la figureta de xocolata sobre... Les veurem d'una altra manera?
A veure, és molt bona pregunta, perquè és una pregunta que me la faig jo. Ja fa un temps. Saps? Les mones de Pasqua, jo per mi, surten cares per tothom. Per nosaltres, els que la fem,
sí,
i per al que la compra. Llavors, haurem de trobar alguna manera creativa, vale, que no... Més que res, perquè aquest tipus de tradicions, si vols que continuïn, la gent les ha de poder pagar. Llavors, és una tradició molt nostra, 100% catalana, però sí que és veritat, vull dir que doncs és com una mica com el que parlàvem, el que estàvem dient,
sí,
ara, doncs, d'aquestes flors de sucre i tal. Doncs és una mica el mateix, perquè clar, vull dir, aquí és una tècnica complicada, és una feina de moltes hores de per cada mona. I sí que és veritat també que hi ha possibilitats, però ens hem de com es diu, estrujar en català.
Esprem el cervell.
Esprem el cervell una miqueta més, vale? Per veure si trobem alguna manera creativa i sorprenent i en canvi que no suposi tantes hores de feina.
D'acord.
I aquesta serà la manera de fer unes mones una mica més econòmiques vale? I que tothom hi pugui accedir.
Fico aquí una derivada, perquè de la mateixa manera que les fleques s'han vist molt perjudicades, la pastisseria industrial ha perjudicat molt els pastissers?
Jo crec que no. Estem parlant de molt diferents. Per exemple, les fleques han perjudicat els pastissers. Abans... Sí, no, ara t'explicaré per què.
Sí.
Abans els pastissers feien pastissos i només podien fer pastissos. Els flequers feien pa i només podien fer pa. Un flequer no podia, no li deixaven fer pastissos i vendre pastissos.
Com a molt, Christian, em sembla que només podien fer coques, no?
Sí.
Com a molt.
Llavors què va passar? Quan això es va alliberar, els forners, o sigui, van saber aprofitar aquesta possibilitat que tenien de poder fer i vendre pastissos. I en canvi els pastissers no ho van fer. O sigui, els pastissers, d'alguna manera, com que posar-se a fer pa era com de menys categoria.
D'acord.
I llavors ha fet que els forners han espavilat molt, vale? I els pastissers s'han quedat una mica adormits. També és veritat que avui en dia hi ha una generació jove de pastissers boníssims. Ara, amb la qual cosa, la pastisseria industrial va per a un altre camí i per a un altre tipus de públic. Al final, les coses es mantenen si tu estàs fent el que el públic demana. Vale? Abans de posar-te a fer alguna cosa, has de pensar una mica quina és la necessitat de la gent. I després també no disparar i anar canviant de rumbo cada dos per tres. És a dir, que has de tindre una línia, creure en aquesta línia que tens. Igual que fins ara parlàvem això de la pastisseria de celebració, nosaltres fa 30 anys que hi estem dedicant i invertint en aquesta línia i ens hem convertit en uns especialistes en això, no? Doncs aquí cadascú també té que buscar una mica la seva línia, no?
Uh-huh. I m'ha cridat l'atenció, i també de cara al futur, a partir d'aquesta filigrana que suposa fer, per exemple, flors amb sucre, en el seu dia, una flor d'aquest tipus la podrà fer una impressora 3D, per exemple?
Doncs podria ser. Avui en dia no.
Avui en dia no.
No, el 3D s'ha fet més publicitat que una altra cosa, perquè ho hem provat i avui en dia encara no és... O sigui, va bé per fer prototips, perquè és un sistema molt lent.
D'acord.
Va bé per fer prototips per algunes cosetes, però no... De moment, no. Segurament en el futur sí que podrà ser.
D'acord. Ens situem fa uns anys enrere i sobre la taula un projecte, els que us agradi el món del cinema... diran, ostres, fantasia, que hi ha un referent molt, molt potent de Disney, doncs aquest és una altra fantasia, però per tot el que hem llegit, això fou una il·lusió, un repte personal, moltes coses a la vegada, no?
Sí, això, a veure, us explico ràpidament a l'inici. Jo quan el meu fill, el Pol, era petit, el portava a la fira. Llavors, a la fira tu veies el de la tòmbola per una banda, el del Tio Vivo per l'altra, les colxonetes elàstiques de la barraca del tiro. I cadascun d'ells amb una estètica diferent, amb una música diferent, amb sons diferents i tal. I clar, jo estava sentat allà en una cadira d'aquelles de plàstic blanc, allò que semblen aquelles que venen al macro.
Sí.
I jo anava allà mirant fins que les cançons. Clar, les mares sí que tenen més tendència a fer grupets i a parlar entre elles i tal, però els homes com que cadascú va a la seva bola. I jo anava mirant i anava pensant, dic, si això tingués una estètica tota igual, amb una música per tota la zona aquesta, que sigui la mateixa, però a més que aquí es donés de menjar i de veure d'una manera així màgica, o sigui, els grans també ens ho passarien bé, inclús podríem fer el sopar aquí, no? I a partir d'aquí li vaig anar donant voltes, inclús pensava jo fer com un tour per les festes majors dels pobles de Catalunya, ara altura Escrivà,
sí.
que seria... Perquè aquí l'Ucar són els artilugis, aquí l'Ucar són les caravanes, aquí l'Ucar són les fires aquestes, no? Però si això estèticament ho lligava i tal, podíem fer un tour gastronòmic per les festes majors. Bueno, i això se'n va quedar així aquí al cap. Fa uns anys el Ferran Adrià diu, escolta, aquí se'n diu, ves pensant, a veure, amb un saló de tes màgic, perquè podria ser que tinguéssim un encàrrec a Qatar. Va dir que al final l'encàrrec no va sortir, no, 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 no va anar més enllà, sí. Però sí que jo ja, d'aquesta idea que jo tenia, ja vaig fer uns dibuixos. Bueno, anys més tard, vol dir, en el 2014, un client, que jo li anava explicant coses, així quan venia a fer-se el suís amb els malindros i tal, i ell em anava preguntant i volia muntar escrivars d'aquí, escrivars d'allà, i no, jo no vull muntar cap escrivà, ja en tinc tres i en tinc prou. I, però sí que li anava explicant idees que tenia, i un dia em diu, mira, diu, posa'm en un pen, posa'm unes fotos o algun vídeo de coses aquestes que tu fas, i perquè me'n vaig a Singapur i tinc uns socis en allà que tenim uns negocis i vull que vegin el que fas aquí, perquè això jo no ho he vist a cap altre lloc del món.
D'acord, faig un parèntesi aquí, perquè suposo sí. Que quan un té una pastisseria, com és el cas de la pastisseria Escrivà, deu venir més d'un i més de dos proposant projectes, iniciatives, no sé què...
Cada setmana,
no? Ho dic perquè suposo que el propi pastisser deu també arrufar una mica el nas o deu, ja deu estar una mica blindat davant de projectes de moltes menes o d'històries de moltes menes sí. que li poden proposar, no?
Sí, de fet em faig... A veure, de cada 100 en puc fer dos.
D'acord.
Sí,
ho dic perquè en aquest cas qui proposava fer això a Singapur veritablement sabia el que proposava i va mereixer la confiança del pastisser, vaja.
Sí. Perquè, bueno, ja et diré, que em truca i em diu, Cristian, estàs a la pastisseria? Dic, sí. Diu, et vinc a veure. Dic, però tu no estaves a Singapur? Diu, acabo d'aterrar. Hòstia, dic, abans d'anar a veure la família em vens a veure a mi. Diu, sí, perquè t'haig d'explicar una de bona, vale? I llavors quan va vindre em va dir, mira, farem el parc temàtic aquest. Bueno, molt bé, llavors jo vaig dir, escolta, pensa, dic una cosa, dic, que jo això ho tinc al cap, no ho he fet mai, vale? I aquí necessito un equip que no tinc. I què necessites? Dic, mira, d'entrada necessito un arquitecte, necessito actors, necessito un director de teatre, necessito escenògrafs, músics, il·luminadors, tal. Diu, bueno, fes-me una llista de tot el que tu necessites i jo t'ho trobo. I així es va ser. I així es va sortir Fantasia. Fantasia era un projecte que al principi eren 4.000 metres quadrats amb un pressupost de 800.000 euros i va acabar amb 8.000 metres quadrats i un pressupost de 3 milions i mig d'euros per 4 dies. I això és el que reflexa una mica aquest documental. Que el documental al final es va poder fer un cop hi havia engegat el projecte, però jo vaig convèncer que s'havia de filmar això. Perquè això no s'havia fet mai a la història de la pastisseria i creia necessari que això, com a mínim, hi hagués un document, allò que diga. Perquè clar, això es feia a Singapur i a mi el que m'interessava era que algun dia la gent d'aquí ho pogués veure.
Sembla mentida o resulta fins a cert punt paradoxal que una inversió de 3 milions i mig d'euros per 4 dies ningú pensés en deixar una constància gràfica o una constància documental de l'esdeveniment i que fos el propi pastisser el que digués no, jo vull que em quedi un document de tot això, sí. Perquè quan es parla d'aquestes magnituds algú deu pensar, bé, val la pena deixar-ne una constància documental, no?
Sí, la veritat és que em va costar fer-li entendre.
Caram!
Però bueno, al final, mira, i això ho vam fer en el 2014, o sigui, per mi ja està més que passat. El documental pues, me l'han ensenyat dos o tres vegades, amb la qual també, això és com quan fas un llibre, saps? Quan estàs imbuit allà dins del llibre, pues, sí, t'ho deixes tot, no? Però un cop has acabat el llibre, és com que ja no te'n recordes, saps?
D'acord.
I aquí passa una mica el mateix, és a dir, el documental per mi ja està fet, està vist, està revisat. S'ha pogut ser un documental, i et dic, es va començar quan ja el projecte ja estava més que arrencat. Però bueno, jo ara tinc un document amb el qual no solament puc acreditar que s'ha fet, sinó que a més a mi la gran il·lusió que tindria jo ara en aquests moments és, i ho penso fer sense presses, però sí que m'agradaria que amb aquest document convença a la gent que tingui que convèncer per poder-ho fer aquí, no a Singapur.
És que mirant les quatre imatges 8, 10, 15 que apareixen fins i tot al tràiler del documental i veient tot aquell parament, un s'imagina, jo què sé, un s'imagina una mena de Tibidabo fet en pastisseria, no?
Sí, bueno, sí, és una mica...
Dic Tibidabo perquè dona aquella sensació de nostàlgia, de tradició, de no res extraordinàriament, no ho sé, molt poc Disney i molt mediterrani, molt de casa nostra, no?
Sí, sí, a veure, si tu poses en una coctelera, tu poses una mica d'Alícia en el País de les Meravilles, poses una mica de Willy Wonka i Charlie la fàbrica de xocolates, sí. Poses una mica Tibidabo, poses una mica tot això, el Saló de la Infància, tu poses tot això aquí i ho barreges una mica i et surt fantasia. Sí.
Els comedians van ajudar molt aquí, no?
Comedians van anar tota la companyia, 70 actors. 70 actors és una de les demandes que jo tenia claríssimes, perquè si no hagués anat comedians hagués tingut una exposició de pastisseria. Jo no volia que fos una exposició de pastisseria. Jo volia que hi hagués interacció entre el que nosaltres havíem fet, la feina que havíem fet, i el públic. I a més és un show per totes les edats. Volia que ho entengués un xinès, ho entengués un senyor de 70 anys o una senyora de 80 i un nen de 5. Volia que ho entengués tothom, no? I comedians amb això ens va ajudar moltíssim, i Joan Font concretament, que ja havien treballat moltes vegades plegats amb altres projectes, era necessari que el que jo volgués transmetre, les persones que jo havia escollit per portar aquest projecte, que m'entenguessin ràpidament, no? I per això vaig reunir una mica, com es diu aquella pel·lícula, Ocean's Eleven,
sí? Que
es reuneixen diversos.
La intenció no és la mateixa, però no. sí, es reunien diversos, sí.
Pues era una mica això, gent que ja hem treballat amb aquest projecte junts i que ens entenem a la primera, perquè a més teníem només 9 mesos per fer-ho. Amb la qual havien de ser bastant àgils i ràpids. No?
Això anava a preguntar, perquè durant aquests 9 mesos, veritablement, allò, el responsable d'una pastisseria com és Escrivà, amb un projecte sobre la taula que al final importa 3 milions i mig d'euros, 8.000 metres quadrats a l'altra punta del món, etcètera, etcètera. Com es va passar en el dia a dia quan un té un projecte així sobre la taula? Pot se n'aparta, ho fa una altra gent? Com es combina?
Bueno, doncs aprens a delegar, que també ens ha anat bé per això.
Vaja.
Fins ara jo estava molt, molt a sobre de tot, però aquí no em quedava un altre remei que delegar. Llavors aquí doncs el Xavi Marco, la Patricia i jo ens vam dedicar pràcticament el 80% en aquest projecte, no? I el dia a dia pues, el portaven els altres, i hem après també pues, que a partir d'ara, o a partir d'aquest moment, ja hem canviat una mica l'enfoc de portar l'empresa, no? Ens ha anat bé per això també. Mm. Sí.
Suposo que d'alguna manera el projecte va marcar perquè un punt d'inflexió dins la pròpia pastisseria?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè això no tornarà... Vaja, anava a dir, una cosa així no deu passar cada dos per tres.
No, ja t'ho asseguro jo. Jo flipava perquè dic, hòstia, aquesta gent, com m'han fet cas, no? I perquè... No, de veritat és que no t'ho imagines.
I aquests 4 dies a Singapur, com van anar? Què va passar? Com va ser la recepció de tota la gent que es va acostar aquests 8.000 metres quadrats de fantasia?
A veure, el que és el públic va ser fantàstic perquè clar, això no, sempre tens un dubte. Sempre et queden dubtes de la il·luminació, et queden dubtes del que tu no domines. O sigui, una cosa és el que tu tens al cap, el que tu has programat, però l'altra cosa és l'execució. Llavors, l'execució, aquí sí que estava jo en mans dels que muntaven tot això, no? Dels temps i tot això. Va anar bé, va anar molt força bé, el públic ho va entendre tal com jo volia que ho entengués, o sigui, estaven superagraïts, una cosa que també em va sorprendre, no? Perquè la gent, jo anava per allà, em reconeixien i em donaven les gràcies, no? I això és el que m'anima a intentar fer-ho aquí prop de casa nostra, no sé on, no? I no sé amb qui tinc que parlar encara, però això m'anima perquè realment vam veure que la filosofia del projecte era bona.
Ho ha dit en algun moment en Cristian Escrivà, això és una mena de parc temàtic o s'acosta al que entendríem amb tots els matisos possibles a un parc temàtic?
No. Això, el que hagi estat el Saló de la Infància,
sí.
Això és el Saló de la Infància que fan aquí a Barcelona,
sí, sí, sí.
El que hagi estat en el Saló de la Infància pues és més semblant a un Saló de la Infància, vale? Envoltat tot de pastisseria, és això, vale? I màgic, i fer-ho màgic. amb música, amb una il·luminació impressionant, amb actors, amb personatges màgics per llegins. Vale? Pensa que vam fer una de les coses que va sorprendre, inclús a mi mateix, perquè clar, una cosa és pensar-ho, l'altra cosa és veure-ho. Físicament vam fer la cascada més gran que s'ha fet mai amb xocolata.
És que per qui anava? Tothom... Una cascada de 8 metres, esclar,
8 metres i mig
de xocolata baixant així. Sí. Esclar, això deu impressionar Singapur, deu impressionar Barcelona, sí. Nova York, on la fiquis, aquesta cascada, perquè, esclar, tots sí. Hem tingut el somni d'una cascada de xocolata, no?
Sí, sí, una cascada amb 3 caigudes, 2 tonelades de xocolata caient des de 8 metres i mig fins a baix, amb 3 caigudes diferents, amb unes bombes que hi havia a la part de darrere, unes bombes especials, perquè el xocolata és més espès, amb la qual cosa necessita més potència.
Està clar.
Clar, llavors, això era una de les atraccions importants, no? Després, a la zona de la natura, en la zona de la natura, que eren uns 1.800 metres quadrats, a tamany real, i fets de merengue, xocolata, caramelo, hi havia de tot, allà magdalenes, allà, i clar, era tan gran tot això que tenia que posar-hi de tot. Aquí vam fer un elefant, a tamany real, un elefant, una girafa, un hipopòtam, un cocodril, un tigre de Bengala, un goril·la i 5 monos. Mm.
Tot això a tamany natural, eh?
A tamany real, sí, a tamany natural. Després vam fer un teatre per 600 persones, on cada mitja hora passava feia un bucle, vale? Hi havia unes actuacions, amb comedians precisament. Uh-huh. Després vam donar classes a més de 900 persones en aquests 4 dies, a l'Escriba Academy, que vam muntar allà, amb 4 cursos simultanis. Hi havia el curs de salat, el curs de pastisseria, el curs de xocolata i el curs de fondant.
És una pastisseria molt diferent, o unes postres molt diferents, o uns dolços molt diferents, o un concepte de pastisseria molt diferent, el que hi ha a Orient del que tenim aquí?
Sí, a veure, Singapur bàsicament és xino, eh? És xinès perquè estan tocant és Malàsia, sí, sí, Singapur, sí. Xina, el 80% dels singapurens, bueno, són singapurens, però vull dir que estan tocant a la Xina. Llavors, a la Xina, el dolç, igual que al Japó, pues, ho fan molt amb pasta de cigró, utilitzen molt la pasta d'arròs i tal, però tots aquests països i tots aquests, diguéssim, aquestes capitals, per dir-ho d'alguna manera, són molt internacionals. Llavors, pastisseries com a tal no n'hi ha, uh-huh. gaires, vull dir, deuen haver-hi poques, però, en canvi, on trobes més pastisseria és en els hotels. Llavors, en els hotels, que els hotels són hotels de gran luxe, i en aquí sí que et trobes uns bufets impressionants, però ja et dic, els chefs que hi ha en aquests hotels són chefs o europeus o americans.
D'acord.
Amb la qual la pastisseria que et trobes és pastisseria més d'aquí.
Per tant, diguem-ne, d'alguna manera, el públic que assistia a l'exposició ja tenia un coneixement, una certa connexió amb la pastisseria que es trobaria, no?
Sí, però bueno, nosaltres aquí, veus, en aquest cas, en l'oferta gastronòmica que vam portar allà, vam voler portar molt coses nostres, és a dir, nosaltres allà vam servir, si no m'equivoco, unes 30.000 cremes catalanes, vam servir bunyols, vam servir unes ensaïmades planxades caramelitzades, vam servir bombons nostres, croissants d'aquí també, a veure, el croissant és internacional, no? Però bueno, vull dir, vam agafar i vam escollir molta cosa del que seria el repertori català, no? De pastisseria, vam fer una mica de país.
Això es pot fer aquí i algú li pot interessar?
Espero que sí. Espero que sí. No cal que sigui de 8.000 metres quadrats.
Anava a dir, suposo que de 8.000 no. Deixem-ho, vaja, amb què? Amb 2.000 no, faríem?
Sí, amb 2 o 3.000 n'hi ha més que suficient. Amb 2 o 3.000. Això va ser una decisió d'ells, perquè clar, el primer viatge se'm va entrar l'escova freda perquè, clar, m'obren la porta i diu ara veuràs el que serà fantasia. I obren aquella porta i dic, hòstia, això no són 4.000 metres quadrats. Diu, no, diu, són 8.000. Dic, però escolta, que havíem quedat amb 4.000. Diu, aquí a Singapur les coses les fem així, a lo gran. Dic, sí, però això ho vaig omplir jo, saps? I ara dic, hòstia. I ara dic, bueno, ja se'ns faci la feina. Ja et dic, amb 4.000 o 3.000 per començar n'hi ha suficient.
De tots aquells animals, el que més es conserva és el bulldog francès del Bulli?
Sí, aquest encara està... aquest gos, el bulldog del Bulli, primer va anar d'aquí, de Barcelona, a Montjoi.
Sí.
De Montjoi va tornar a Barcelona. D'aquí se'n va anar al Palau Robert, aquí el Passeig de Gràcia, va tornar. D'aquí se'n va anar a Londres, en una exposició que el Ferran va fer a Londres. De Londres va tornar cap aquí. D'aquí se'n va anar... a algun altre lloc, ara no recordo. Ah, bueno, a Singapur.
Sí.
De Singapur va tornar i ara està a la Bulli Foundation al carrer Mèxic. O sigui que aquest no para.
Anava a dir, no hi ha peça de pastisseria que aguanti tot això? De què està fet aquest bulldog?
És merenga.
És merenga.
La merenga un cop s'asseca és com el guix. Saps? L'únic que passa és que o bé el protegeixes amb una urna,
sí,
val? Una urna de matrillat, o bé pues el rasques i el tornes a fer.
Vaja.
Però la merenga dura tota la vida. El que li pot afectar és la pols. I la xocolata igual, eh? La xocolata, si tu un cop has fet la peça de xocolata, tu li poses laca,
sí,
ja la mantens per sempre.
Vaja. Ara començo a entendre aquells que deien que hi havia algunes merengues que semblaven guix. Doncs mira.
Sí, sí, sí.
I aquest és el secret, perquè de totes aquestes peces, quantes n'han quedat, Cristian? De tot aquest muntatge?
No, tot això es va desmuntar. Algunes empreses van... Mira, l'hipopòtam s'ho va quedar Barry Galebaut, que és el... Barry Galebaut va ser qui ens va ajudar amb tota la xocolata, ens va posar 10 tonelades de xocolata per poder fer tot el que era el xocolata.
Sí.
I Barry Galebaut es va quedar amb l'hipopòtam, i no sé si és el govern de Singapur o... va quedar amb la girafa, un centre comercial. No sé.
Tornem al principi, ens deien Cristina Escrivà que tot això queda molt lluny en el temps, que potser en el futur hi ha possibilitat de tornar-ho a fer. Què està fent ara en Cristina Escrivà?
Bueno, ara m'estic dedicant a escrivar, precisament. O sigui, ara aquest any hem frenat una mica màquines, després dels darrers 4 anys entre els llibres, entre això de fantasia, entre el documental, entre conferències, por ahí, i el programa de televisió.
Sí.
Ara aquest any, amb la Patrícia, hem decidit que no farem coses estranyes o extravagants o coses d'aquestes de gran magnitud, i en canvi ens volem dedicar a el que són les 3 botigues i a l'equip, i a casa nostra.
Em va quedar satisfet en Cristian de l'experiència televisiva?
Sí, va ser esgotador, perquè va ser molt, molt esgotador. Pensa que això eren 13 programes, normalment quan tu fas jo no ho sabia, que és la primera vegada que fem una cosa d'aquestes, quan tu comences una tirada de 13 programes, aconsellen a que en tinguis 8 de gravats, abans de començar a emetre's, i nosaltres vam començar a emetre amb 0 programes. I no solament això, sinó que a més, quan es va emetre el primer programa ens vam quedar sense director. Llavors, imagina't a les 3, perquè era aixecar-se a les 6 del dematí o a les 5 a vegades, no? Però l'equip de filmació estava aquí, la pastisseria, a les 8 i mitja del matí, cada dia, menys dissabtes i diumenges,
sí,
a no ser que hi hagués alguna entrega, 8 i mitja del matí, i s'anaven d'aquí a les 8 de la tarda. Això va ser durant 5 mesos. O sigui que jo deia, mira, si hi ha segona temporada bé, i si no, millor.
Perquè va ser esgotador.
O sigui, molt, molt.
Esgotador. Esgotador.
Molt, molt. Molt, perquè aquí sí que és veritat que, a part de la televisió, tens la teva feina normal. Entens?
Compensa d'alguna manera?
Sí, com a experiència, sí.
Com a experiència, sí.
I després la rebuda de la gent, sobretot de la gent jove. O sigui, nosaltres connectem molt bé, no sé si és per el tipus de feina o com ho expliquem, amb els nens. O sigui, jo estic encantadíssim amb com els ha agradat als nens aquest programa. I concretament va haver-hi un, el d'aquí que vam fer aquí Sitges amb la Cubana.
Sí.
O sigui, que aquest ha encantat, aquest. el de la Cubana.
El que es va rodar, el que es va rodar al Racó de la Calma amb el pastís commemoratiu de l'aniversari de la Cubana, sí. I es va fer aquella mena de processó.
Sí, i que la Patrícia va fer un ram per l'associació.
Sí,
de
del ram de tot l'any, sí.
Sí, però aquest capítol també va tindre molt èxit, sí.
En Cristín, que ha passat per Sitges diverses vegades, no? Vaja, és com, bueno, diríem, jo... una segona casa gairebé, això.
Home, mira, els meus avis tenien una casa a la platja Sant Sebastià, el número 50, ara no me'n recordo si era el 59 o 62, perquè el van canviar. Mm-hmm. O sigui, abans era el 62, després del 59, o al revés, no? Allà al costat del Voramar.
Sí.
Doncs, i en allà, jo he passat tots els estius de la meva vida, i no només els estius, sinó que molts caps de setmana, els meus pares, com treballaven aquí a la pastisseria i els meus avis vivien en aquella casa, ens enviaven cap a Sitges amb els avis, i on ens feia buscar els estius, caps de setmana, tot això, i festius i tal, doncs estàvem a Sitges, allà davant de la platja.
Una imatge molt bucòlica, no?
Molt.
Molt.
A més a més, allà anàvem a pescar el Cal Negret, a la...
Sí, sí.
Es diu Cal Negret,
eh? Cal Negret, sí senyor, sí senyor.
Sí,
el que passa és que ara segurament qui busqui el rètol ja no el trobarà. No sé si hi és, però Cal Negret sí, vaja.
Sí, hi havia allò, hi havia la punta de les Mabres, sí. Passat al vivero. Sí. No, que m'ho conec força mm-hmm. bé i he passat grans moments.
Aquest dijous en Cristian Escrivà tornarà a Sitges, al Prado a 8:45 es presenta Fantasia, aquest documental d'uns 70 minuts aproximadament, dirigit i produït per en Xavier Atance i, com els dèiem, a partir de la iniciativa, com ens ha comentat en Cristian mateix, pròpia de dir que quedi un document gràfic d'aquesta fantasia que Singapur amb 8.000 metres quadrats va poder desenvolupar en Cristian Escrivà al costat de la seva parella, de la Patricia Smith, d'en Xavier Marco, la seva madre, i d'en Joan Font i de la gent dels comedians i de tot l'equip de la pastisseria Escrivà. Cristian Escrivà, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
A vosaltres.